Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
6 del matí, bon dia, Catalunya. Vinga, va, peu a terra, que és dimarts. Dimarts 9 de gener del 2024. Comencem el dia amb un ambient molt fred, molt. Aquesta hora hi ha glaçades a pràcticament tot el país, tret de la costa. Durant tot el dia es mantindrà el cel enterbolit o mig ennuvolat, amb algun plogim entre la costa de Barcelona i la costa Brava. Al migdia les temperatures quedaran més baixes que no pas ahir. De fet, d'aquí uns moments la Mònica Usarta ens explica si demà finalment plourà com teníem previst o no. I a tot això el govern d'Espanya vol que les baixes automàtiques de 3 dies siguin permanents, és a dir, que si algú té símptomes i necessita la baixa mèdica no hagi d'anar expressament al CAP i així s'eviti col·lapsar les urgències. La ministra de Sanitat, Mònica García, també està decidida a fer obligatòria la mascareta als centres de salut de tot Espanya. Avui en parlarem a partir de 9:15 amb la secretària de Salut Pública, la doctora Carmen Cabezas, aquí al Monarraco. Mentrestant, Carles Puigdemont i Pedro Sánchez es reuniran abans que s'aprovi l'amnistia. Ho ha dit Jordi Turull aquesta nit en una entrevista al 324 en contra d'allò que havia dit Pedro Sánchez en aquest estudi al Monarraco, que va dir que no, que parlarien després que s'aprovés la llei de l'amnistia. Avui Turull també ha assegurat aquesta nit que Puigdemont vol repetir com eurodiputat. A tot això, Pere Aragonès demana que partin del cas que investiga el seu espionatge amb Pegasus la secretària judicial, que recordeu, és aquella senyora que va sortir pel terrat del Departament d'Economia i del Teatre Coliseum de Barcelona el 20 de setembre del 2017, ara és lletrada en aquest procediment, quines casualitats, i per això la defensa del president Aragonès creu que els pot clarament perjudicar. Per cert, que segons el Espanyol, les factures dels donatius de les protestes de Ferraz per Cap d'Any demostrarien que qui hi ha al darrere és Vox. Avui tertulia Mot Bou, Toni Aira, Lola García, Joan López Alegre, Mònica Hernández, que també trepitjarà l'ull de poll, un dimarts en què Catalunya diu adeu a un dels seus directors més prolífics, Ventura Pons, que va morir ahir als 78 anys després de fer una trentena de pel·lícules com ara Queti Jugues Maripili, Amic Amat, Actrius, El vicari d'Olot o El perquè de tot plegat, entre moltes altres, i de dirigir més de 10 obres de teatre. Avui el recordarem amb Amparo Moreno, actriu en diverses de les seves pel·lícules i el crític de cinema del món Arracú, Toni Vall. Això el dia que el món de l'esport també acomiada Franz Beckenbauer, un dels millors futbolistes de la història, mort també ahir als 78 anys, emblema del Bayern de Munic com a jugador, entrenador i president, i campió del món amb l'Alemanya del 74 contra l'Holanda de Johan Cruyff. En parlarem amb Martí Perarnau, Santi Segurola, Ramon Besa i Miguel Rico. I amb ells també comentarem un documental molt interessant que s'ha estrenat fa poc sobre la figura de Josep Lluís Núñez. Es diu Núñez, el trobeu a 3CAT, i retrata qui va ser president del Barça durant més de 20 anys. Un dels protagonistes d'aquest documental, mà dreta de Núñez durant pràcticament tota aquella època, és Anton Parera. Doncs bé, Anton Parera serà avui aquí al món a RAC1. A la resta dels esports, el Barça jugarà al camp de l'Unionistes de Salamanca, als vuitens de final de la Copa. El partit serà dimecres o dijous de la setmana que ve, depenent de si el Barça arriba o no a la final de la Supercopa. Per la seva banda, el Girona juga a casa contra el Rayo Vallecano, dimecres a 9:45 de la nit, i el gran partit, el derbi Atlètic de Madrid, Real Madrid, també la Copa, dijous i també a 9:45 de la nit. I, en fi, això en parlarem també avui amb el Ramon Bartolí, el diàleg, com sempre, arribarem al migdia. Són les 6:03, benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Com tu ja, la matinada. Adrià García, bon dia.
Bon dia.
Mònica Usart, bon dia. Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Adrià?
Doncs sí, que el Ministeri de Sanitat estudia recuperar de forma permanent les baixes automàtiques de 3 dies per rebaixar la saturació als centres d'atenció primària i evitar també moments de tensió com l'actual. És una mesura que ja es va implantar temporalment, ho recordareu, durant la pandèmia, i que permetia que tothom qui tingués símptomes pogués demanar-se una baixa d'un màxim de 3 dies des de casa sense haver-la d'anar a buscar als CAPs. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha dit aquesta nit a la SER que, tot i que en un principi ho veien com una mesura mesura temporal per descongestionar els ambulatoris que estiguin contra les cordes ara mateix per culpa de la grip, no descarten mantenir-la.
Para esta ola de la gripe fuera algo transitorio y algo coyuntural, ¿no? Pero sí que es verdad que podíamos estudiar una medida estructural que de alguna manera descongestione nuestra atención primaria y que nuestros médicos de atención primaria se dediquen a lo que mejor se les da, que es a los diagnósticos, a los tratamientos.
A més, Mònica García també ha deixat clar que si demà no hi ha consens amb les comunitats autònomes perquè la mascareta torni a ser obligatòria als CAPs i als hospitals de forma temporal, tiraran pel dret i ho implantaran a tot l'estat. A Catalunya ja és obligatòria, recordem, des d'aquest dilluns. Ara mateix la incidència del conjunt d'infeccions respiratòries és de 845 casos per cada 100.000 habitants.
A partir de les 9 parlarem de la situació als hospitals i de l'evolució dels contagis amb la secretària de Salut Pública, la doctora Carmen Cabezas. En clau política, Junts per Catalunya dona per fet que Carles Puigdemont i Pedro Sánchez es reuniran abans que s'aprovi la llei d'amnistia.
Sí, això tot i que el president del govern espanyol va deixar clar fa unes setmanes en una entrevista aquí al Món RAC1 que no es trobaria amb el líder de Junts fins que la normativa estigués ja en vigor. Doncs bé, el secretari general del partit, Jordi Turull, l'ha contradit aquesta nit en una entrevista al 324.
Aquesta reunió, veig que s'ha llegit o s'ha escrit o algú ha dit que si seria després de la, en cap cas l'acord és que sigui després de la llei de l'aprovació i posada i publicada al web de la llei de pistilla. Serà abans, ha de ser abans segur. Llavors, ja. O sigui, hi ha acord que serà abans segur, el que passa que va vindre el Nadal i per tant s'han de mirar les agendes.
Turull també ha assegurat que Puigdemont té ganes de presentar-se com a candidat a les eleccions europees i fins i tot en un futur no tanca la porta a que es pugui presentar també com a candidat a les catalanes.
No ho hem oficialitzat, però jo crec que en té ganes.
Molts punts.
I per Junts per Catalunya és un luxe de candidat.
I té moltes ganes també de ser candidat a les eleccions catalanes.
D'això n'hem de parlar. I no és cap secret que la gent de Junts per Catalunya, i crec que més enllà de Junts, precisament pel seu lideratge, doncs tots voldríem que fos ell el candidat.
A més, ha insistit que no aprovaran els decrets del govern espanyol, que es votaran demà al Congrés. De fet, segons La Vanguardia, una de les exigències de Junts és el canvi de la llei de societats de capital. És a dir, volen que se sancioni les empreses que van ubicar la seva seu fiscal fora de Catalunya el 2017 i que encara no han tornat.
Bueno, qui guanya el pols de quan es reuniran Pedro Sánchez i Carles Puigdemont? Perquè la contundència com es va mostrar Pedro Sánchez en aquest estudi a mi em fa pensar que... Bueno, veurem, però em sorprèn molt les declaracions de Jordi Turull, a no ser que hagi impactat alguna cosa durant les festes de Nadal, que se'ns escapa, evidentment, i que Puigdemont estava previst que es presentés a les eleccions europees, ja semblava, les eleccions al Parlament de Catalunya, veurem, perquè s'hauran d'ajuntar molts astres aquí, però ja veurem. A tot això, són les 6 i 7 minuts, Pere Aragonès demana que partin una lletrada de l'equip del jutge que investiga l'espionatge al president de la Generalitat amb Pegasus. Sí, i no m'estranya, esclar.
Es tracta de Montserrat del Toro, una de les secretàries judicials que va sortir pel terrat, ho recordareu, del Departament d'Economia durant els registres del 20 de setembre del 2017. El cas és que la defensa d'Aragonès ha descobert fa poc que forma part de l'equip del jutge. Fins ara, del Toro havia amagat que ajudava en la causa i fins i tot es va fer substituir el dia que Pere Aragonès va declarar davant del jutge pel cas Pegaso. Recordem que del Toro va ser testimoni especial en el judici contra el referèndum, un testimoni en contra del govern de la Generalitat i que públicament s'havia mostrat també doncs, en contra de la independència. Per tot això, Pere Aragonès demana que la partin de la causa, ja que creuen que els pot acabar perjudicant en el cas.
Aquí la notícia no és que la Montserrat del Toro sigui la secretària judicial que va sortir pel terrat del Departament d'Economia, és que va ser la senyora que va saltar pel terrat dient que havia de saltar amb una alçada intolerable, i recordo que després va haver-hi diversos periodistes, entre els quals la Maica Navarro de La Vanguardia, que va anar al terrat i era un saltilló. Era un saltilló, o sigui, no era res extraordinari. I el normal és que la partida de la causa, entre altres coses, perquè forma part, en fi, de tot, és a dir, forma part del que seria la història jurídica del procés. Què més tenim, Adrià?
Doncs que els donatius a l'organització d'extrema dreta Revuelta demostren que Vox estava darrere de la celebració del cap d'any ultra a Ferraz. És la mobilització del dia 31 de desembre davant la seu del PSOE a Madrid, en què es va destrossar a cops un ninot que simulava ser Pedro Sánchez. Fins ara Vox havia negat cap implicació i tant el partit com Revuelta defensaven que funcionaven independentment l'un de l'altre. Doncs bé, segons l'Espanyol, la formació de Santiago Abascal és qui s'encarrega de facturar les donacions que rep l'entitat. I quina és la prova? Doncs que les factures s'envien des de la direcció de correu electrònic compres@voxespanya.es, que és el correu corporatiu que el partit ultra utilitza pels seus tràmits administratius interns.
Déu-n'hi-do. Recordem que Revuelta és l'organització juvenil de Vox. Més coses, i atenció a aquesta notícia, els Mossos investiguen la mort d'un pare i els seus dos fills en un pis del districte d'Horta-Guinardó.
Eren dos infants de només 7 i 10 anys. Els bombers i la policia van trobar els cossos sense vida de tots tres ahir a la tarda a l'habitatge, al passeig universal, que estava precintat amb les portes i finestres tancades i amb les claus del gas obertes. Qui va donar l'alerta va ser la mare de les criatures, que no havia pogut contactar amb el seu exmarit. Segons explica La Vanguardia, l'home havia d'entregar-li els dos menors després de les festes de Nadal i no ho havia fet al matí. Els dos nens tampoc s'havien presentat a l'escola. La policia ara mateix no descarta cap hipòtesi, contempla des d'un accident a un possible assassinat del pare i el seu posterior suïcidi, en el que seria un nou cas de violència vicària, segons confirma el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, però no hi havia antecedents de violència a la parella.
Veurem. Si és un cas d'una... un accident... una violència vicària, és que veurem. És que no em vull arribar ni a pensar que porta un pare a matar-se i matar els dos fills i deixar la mare. És que em sembla tan bèstia tot que és que no vull ni pensar-ho. És que em fot... És terrible. I el món de la cultura s'acomiada del director de cinema català Ventura Pons, que va morir ahir als 78 anys d'edat.
Sí, Pons va dirigir una trentena de pel·lícules i una desena d'obres teatrals. Va adaptar textos d'autors contemporanis com Sergi Belbel, Ferran Torrent o Lluïsa Cuniller. Nascut a Barcelona, el director, guionista i productor va debutar amb el documental Ocaña, retrat intermitent, el 1977, sobre la figura del pintor andalús José Pérez Ocaña. L'any 1981 va filmar El vicari d'Olot, la seva comèdia més taquillera, i amb aquesta va encetar una carrera marcada per pel·lícules com Keti Jugues Maripili, Anita no perd el tren, Carícies o Amic Amat. En una entrevista al 9C de RAC1, la presidenta de l'Acadèmia de Cinema en Català, Judit Colell, lloava la seva figura.
Un dels cineastes més importants que hem tingut a la cinematografia catalana i en català, una persona que va tocar tots els gèneres, sobretot ell va ser molt conegut en ficció, una persona reconeguda internacionalment, ha rebut premis per tot el món. Les seves pel·lícules han estat projectades al Festival de Berlín.
De fet, és el director que ha rodat més films en català, l'última, el 2019, que s'anomena Be Happy. La seva llarga trajectòria li va valdre la Creu de Sant Jordi, el Premi Nacional de Cinema i el Gaudí d'Honor de l'Acadèmia del Cinema Català.
Que va ser vicepresident de l'Acadèmia Espanyola del Cinema, també, Ventura Pons, és una... un ensenyament molt greu. Tenia molt bona relació amb el Ventura. El Ventura Pons... va fer una pel·lícula de debò que, vista en perspectiva de quan es va rodar, quan es va estrenar i quan es va fer, no l'haurien de tenir a l'oblit. Juraria que està filmant, que és Ocaña, precisament, retrat intermitent. Una pel·lícula on retrata la figura del transvestit, que en aquella època era increïble veure-ho per Barcelona, com era l'Ocaña. Recordo que la vaig veure quan una vegada en aquest estudi va venir el fotògraf Nazario, i em va dir, no has vist la pel·lícula de l'Ocaña, l'Aventura? Doncs mira-la, perquè marca una etapa i d'una ciutat. I efectivament, és veure la Barcelona que hi havia als anys 70, en el postfranquisme, o en el final del franquisme i el postfranquisme. És una pel·lícula que estava molt bé. Però després va fer grans pel·lícules d'humor. N'hi ha una que es diu Que t'hi jugues, Maripili, que vista en aquells moments va ser un bombàs, perquè és una pel·lícula que feia riure, feia molt riure, molt riure. Dels quals hi havia la Blanca Pàmpols, hi havia la Núria Osta, hi havia la Mercè Lleixà, i després hi havia el Marc Martínez, per exemple, que era un nano molt jove en aquella època, que era qui rifaven les tres noies. Després va fer pel·lícules, per mi, la millor pel·lícula que tenia Ventura Pons era, sens dubte, per mi n'hi ha dues, una que es diu Amic Amat, amb el David Selves i amb el Josep Maria Pou, molt bèstia, molt dura, i després la recuperació de textos que va fer del llibre El Quim Monzó perquè ha tot plegat. Dues pel·lícules de les millors que té Ventura Pons, que va anar pel Pedregà cinematogràficament en els últims anys, que encara va voler rodar. El New York Times el va qualificar com el Woody Allen català, entre altres coses perquè rodava una pel·lícula cada any. Però, en fi, no oblidem i el molt que va fer Ventura Pons pel català, per la llengua. No oblidem. I mentre això passava ahir, també ahir ens vam assabentar, i també a la mateixa edat, als 78 anys, de la mort de Franz Beckenbauer, després que ahir la seva família n'anunciés la seva defunció.
I avui l'excentral alemany apareix a les portades de tota la premsa esportiva, també gran part de la generalista, que el defineix com a mite, llegenda i Kaiser, que és com se'l coneixia pel seu lideratge. A banda, grans protagonistes i personalitats del món del futbol, com ara Gary Lineker, Lothar Matthäus, Rummenigge o Pep Guardiola, també l'han volgut acomiadar lloant la seva figura. Beckenbauer arrossegava problemes de salut des de feia mesos i diumenge va morir per culpa d'una malaltia. Passarà a la història com un dels millors futbolistes de tots els temps, llegenda del Bayern de Munic i de la selecció alemanya, antagonista de Johan Cruyff i guanyador de dues pilotes d'or, una Eurocopa i dos Mundials, un com a jugador i l'altre com a seleccionador. Ara bé, el seu llegat quedarà estretament vinculat als èxits amb el Bayern, club que va presidir i on va jugar pràcticament tota la seva carrera i amb qui va guanyar tres Champions consecutives i quatre lligues, entre d'altres títols.
Avui el Sentinella Mundo Deportivo recorda que els més grans de la història d'aquella època, tots hi han mort. Estem parlant de Di Stéfano, de Cruyff, de Maradona, de Pelé i de Beckenbauer. Diu que era el millor de tots, Leo Messi, diu, però les leyendas mítiques s'han abandonat de l'àlbum de los vivos, i efectivament estem parlant de que efectivament els grans cromos dels mites ja ens han desaparegut en una dècada, en 10 anys. Di Stéfano, Cruyff, Maradona, Pelé i Beckenbauer, sense cap mena de dubte. Avui en parlarem, aquí al Món Arracó, de la figura de Beckenbauer, amb Martí Perarnau, que el va conèixer a Alemanya, d'altres coses perquè va estar molt temps vivint a Alemanya preparant el primer llibre de Pep Guardiola, Martí Perarnau, Miguel Rico, Ramon Besa, Santi Segurola, avui a la tertúlia amb en Tom Parera, avui que també parlem de la figura de Josep Lluís Núñez, després d'aquesta sèrie de quatre capítols que té el 3CAT. Avui quan sortiu de casa, abrigueu-vos bé, perquè avui encara farà més fred que no pas ahir, Mònica?
Sí, i han baixat les temperatures, sobretot en alguns punts de l'interior, i ara mateix tenim 8 graus sota zero a Puigcerdà i a 6 graus negatius a la Vall d'en Bas, entre 3 i 6 sota zero a la ciutat de Girona, un grau negatiu a Lleida, 4 positius a Tarragona, entre 5 i 7 graus a Barcelona i 4 graus a Roses. Podríem dir que només tenim temperatures positives en punts de la costa o alguna zona del prelitoral, però en general temperatures sota zero a gran part de Catalunya, i a més al migdia avui hi haurà alguns núvols i això farà que les temperatures quedin una mica més frenades que ahir, màximes d'entre 6 i 9 graus, per tant un ambient de rigorós hivern amb algun plogim. De fet, ara mateix està plovent cap al Montsià, al Baix Ebre i també cap a la Terra Alta. No es descarta també algun ruixat més aviat feble al voltant del Maresme, el Barcelonès, la Selva, el Vallès i també cap al Baix Empordà, però en general avui poca cosa. I la propera matinada arriben pluges, ho faran per les comarques de Tarragona, també cap al Pla de Lleida, i demà al matí s'estendran sobretot per les comarques de Lleida, Tarragona, Pirineu i Prepirineu. Demà al migdia estarà plovent a pràcticament tot el país, amb una cota de neu que es mourà entre els 700 i els 1.000 metres, tot i que puntualment podria baixar per sota, cap als 600 metres, i al vespre aquests ruixats quedaran concentrats a les comarques de Girona i de Barcelona. No es veu la quantitat d'aigua que es veia diumenge quan parlàvem de registres de fins a 100 litres per metre quadrat. Ara per ara es veuen registres més aviat al voltant dels 50 com a molt a les comarques de Girona, entre els 10 i els 30 a la resta, o menys cap a les comarques del sud. I al sud i a ponent la cota de neu podria baixar per sota d'aquests 600 metres, fins i tot arribar cap als 300, però amb poca precipitació. Ho anirem seguint tot plegat a veure què acaba passant amb aquesta massa de precipitació i amb aquesta cota de neu, que serà molt variable segons la zona. I demà encara farà més fred, per tant encara tocarà abrigar-se més, sobretot al centre del dia. I dijous no farem net i encara continuaran els ruixats entre Girona i Barcelona i després avançaran cap a la resta del país. I després a partir de divendres més calma, amb més estones de sol i temperatures que a poc aniran pujant.
Però no
és un gran temporal, és a dir, aquelles quantitats que dèiem de 100 litres i que podrien ajudar una miqueta, doncs el tema de sequera, no revertir-ho, però si ajudar, no, però sí que demà tindrem un dia de regada general i sobretot aquella típica situació d'anar seguint, tant per la cota de neu com la quantitat d'aigua. Per tant, demà serà un dia de seguiment meteorològic i de paraigua a tot arreu. Bueno, ja va bé un dia.
Home,
i després de tants
home,
dies
tant,
de calma.
Per la mort de Déu.
Ho necessitem, eh?
Per la mort de Déu,
sí.
I tant.
Sí, sí.
L'altre dia deien, la gent també com és, eh? Oh, és que clar, és que ara plourà, que les cavalcades, ja. Oi, sí. Mira, mala sort. Mala sort, però, sí. Però ha de caure aigua.
Ha de ploure, sí.
I encara en queda molta aigua per caure.
Sí, sí.
I es veu alguna cosa més després d'això de dimecres i dijous o no?
Després d'això, a veure, espera. El cap de setmana no, i a partir de dimarts, dimecres de la setmana que ve hi ha una mica més de probabilitat de que hi hagi pluja.
Però esclar.
Però esperem-nos. No, però de moment la situació de demà jo crec que és maca, dins d'això que estem vivint últimament, d'aquesta sequera. Pensa que des de mitjans de setembre que no tenim una situació de pluja general.
Escolta,
des del 15-16.
Mira, el dia de la cavalcada, estava jo allà a la cavalcada, per anar-ho a veure, i estava per allà, i amb algú ens vam preguntar quan feia que no plovia a Barcelona, perdoneu, els de la resta del país, però d'aquella manera que va ploure al començament de la cavalcada i al final de la cavalcada. I jo crec que vam haver d'anar a quan els aiguats de la Vuelta.
Era setembre o no? Sí. 15-16. Sí, l'últim temporal de pluja que vam tenir a Catalunya,
sí,
que va regar totes les comarques, va ser 15-16 de setembre.
Imagina't.
Sí.
O sigui, gairebé 4 mesos després, eh?
Sí.
Una passada. Bueno, en fi, escolta'm, deixeu-me dir que hi ha 6 de cada 10 famílies que són favorables que l'Estat reguli l'ús de les pantalles entre els menors de 16 anys. Estem parlant d'un 60%.
Sí, això malgrat que l'edat a la qual els infants tenen el primer mòbil es continua avançant, el 65% ja el reben abans dels 13 anys, una xifra que fa 2 anys era 7 punts més baixa del 58%. Així ho indica el baròmetre de l'empresa GAT3 que ha fet per la fundació de Family Watch. Segons l'informe, alguns dels riscos d'internet i els mòbils que preocupen més les famílies són l'ús excessiu que els menors fan de les xarxes socials, la sobreexposició del seu imatge o que rebin ciberassetjament. A més, el baròmetre també indica que el 58% dels enquestats d'entre 18 i 29 anys s'han sentit sols en l'últim any.
Fort això, també. Això també que ens ho fem pensar, el 58% de la gent entre 18 i 29 anys indica que s'han sentit sols en l'últim any. 6 i 21 minuts per la que fa la resta dels esports. Què més tenim?
Doncs que el Barça i el Girona ja tenen rival pels vuitens de final de la Copa del Rei. El Barça jugarà al camp de l'Unionistes de Salamanca i el Girona rebrà el Rayo Vallecano a Montilivi. Les eliminatòries són a partit únic i es disputaran la setmana que ve. El Girona jugarà dimecres a 9:45 del vespre en directe a RAC1, mentre que el Barça entrarà en joc entre dimecres i dijous, depenent del que faci a la Supercopa d'Espanya, també a RAC1. Ara bé, l'eliminatòria més destacada dels vuitens de final és la que jugaran l'Atlètic de Madrid i el Real Madrid dijous a 9:45. I per cert, que demà comença ja la Supercopa d'Espanya amb la primera semifinal que jugaran el Real Madrid i l'Atlètic de Madrid, i el Bernabéu ja escalfen el partit. Des de Real Madrid Televisió han carregat a tort i a dret contra l'àrbitre Javier Alberola Rojas, a qui han rebregat pels seus suposats errors en la primera volta de la Lliga, que va acabar amb derrota 3-1 del Madrid.
Con el árbitro castellano manchego, el Real Madrid tan solo promedia un 50% de victorias. Con Alberola Rojas, el Real Madrid ha perdido los dos últimos partidos que ha dirigido. El pasado mes de septiembre en el Atlético de Madrid-Real Madrid cometió, en momentos clave del partido, graves errores que perjudicaron al conjunto madridista. Javier Alberola Rojas pitará la semifinal de la Supercopa de España, a pesar de sus graves errores en el Metropolitano.
Aquest partit serà demà a les 8 del vespre en directe a RAC1, i dijous també a les 8 i també a RAC1 el Barça entrarà en joc contra l'Osasuna.
Ui, setmana que ve Copa.
Sí.
Supercopa, recordeu, eh? Demà, Real Madrid, Atlètic de Madrid, a les 8, Supercopa. A RAC1. I dijous a les 8, Barça, Osasuna. Supercopa. A RAC1. I és una Supercopa d'Espanya que juga a l'Aràbia Saudita. Tururu. Són les 6 i 23 minuts.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
El diàleg. Hola, Bartolí, què tal? Com estàs?
Hola, què tal? Bé, estic bé. He dormit com si fos un nadó. M'he llevat molt feliç des d'aquest punt de vista. Ahir vaig anar a comprar, avui aniré a fer-me una mica de repàs als peus.
Sí?
Si cada dos mesos toca, avui toca, per tant. Sí, sí, sí. I ja està. I no tinc gaire més a afegir.
Doncs mira.
No tinc metge aquesta setmana. Tranquil, que no marxaré abans.
No?
No. Anem al diàleg, no?
Fas els peus aquesta tarda.
Sí.
T'agrada que et toquin els peus?
Sí.
És una cosa que no suporto.
Jo tampoc.
No, jo sí, jo sí.
No suporto.
No.
Sí.
És aquella cosa.
A mi em relaxa.
I què et fan? Et treuen...
Les pells moltes.
Ai, per favor, l'altre preguntant també és que t'estàs amuntant.
Tallen les ungles, em fan d'allò, llavors em posen una crema que és com un peeling, llavors em fan un massatge amb una crema hidratant i em quedo allà clapat.
Sí, segur que, estàs, que vas a un podòleg? Estàs convençut?
Per què?
No, no.
Què t'has imaginat?
No, no, mira, jo a aquestes hores del matí m'ho imagino tot.
Escolta, que és molt tard i molt hem d'anar al diàling d'avui, que és de l'emissora gallega Radio Voz, una conversa entre dues companyes d'informatius elevada al públic mentre sonava una entrevista a Marta Lois, la candidata de Sumar a Galícia.
Un placer estar aquí con vos, pues voy...
¡Ay, coño, de verdad, eh! Son gilipollas.
Forma laboral, aposta por moitos dereitos y libertades.
Hola, Eva.
Tengo que preguntar, yo también se está decepcionada.
¡Eva!
Hola, esta, Sonia, buenos días.
Sí. Buenos días. ¿Qué tal, chica?
El estudio una
braga. Todas las sillas desordenadas.
De verdad, es que es un...
Lo falta de compañerismo total.
Total, que son las 8:49 y no te puedo enviar nada.
A ver.
En Instagram, en este caso en las redes sociales de Bloque Nacionalista Galego.
Sí, ya está. Galego, tú.
Sí, sí.
En fin, son las 6:25. Mira, mira, tira que, tira, Oriol, sense por. Mica ve al juliol, saps? Mica ve al juliol. I hi ha gent que no hi podrà anar, perquè té altres coses a fer, com per exemple celebrar que avui és el seu aniversari. Segurament després de les meves dues filles, la dona més excepcional que he conegut mai fa anys, i es diu Adriana per molts anys. You are beautiful. Diet Coke and a pizza, please. Diet Coke, come on, my knees. Screaming, big girl, you are beautiful. You take your skinny girl, feel like I'm gonna die. Cause a real woman needs a real man, here's why. You take your girl and multiply her by four. Now a whole lot of woman needs a whole lot more. Get yourself to the butterfly lounge, find yourself a big lady. Big boy, come on around, and they'll be going to do baby. No need to fantasize, since I was in my brain. Water in a hole with the girls around and curves in all the right places. Hey girls, you are beautiful. 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 Walks into the room, feels like a big balloon. I said, hey girls, you are beautiful. Diet Coke and a pizza, please. Diet Coke, I'm on my knees screaming, big girl, you are beautiful. You take your girl and multiply it by four. Now a whole lot of woman needs a whole lot more. Get yourself to the butterfly lounge, find yourself a big lady. Big boy, come on around, and they'll be gonna do baby. No need to fantasize, since I was in my bright. Around and curves and all the right places. Hey girls, you are beautiful. 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 Get yourself to the butterfly lounge, find yourself a big lady. Big boy, come on around and they'll be calling you baby. Don't need to fantasize. The words in my phrase says water in a hole with the girls around and curves and all the right places. Big girls, you are beautiful. 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 Oh, you are beautiful. Come to the lounge, find yourself a big light.
Coneix món tant sí com no. Aprofita els Fly Days de Level i comença el 2024 esborrant el primer propòsit. Vola sense escales als Estats Units des de 119 euros per trajecte i troba més ofertes per Argentina i Xile. Level. Fly Your Way.
Aquest dimarts a l'Eurojackpot de l'11, per només 2 euros, hi ha un pot de 67 milions. I vendre milionari, perquè amb l'Eurojackpot, el megasorteig europeu de l'11, no només et fas milionari tu, també els teus fills, i els fills dels teus fills, i els fills dels fills dels teus fills. Compra ara el teu Eurojackpot de l'11, que són 67 milions. Eurojackpot de l'11, milionari pels segles dels segles.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
RAC més 1, podcast.
Cases amb ànima, el podcast de RAC més 1 que parla de casa teva, amb Noemí Polls i Marga Ortuño.
Feu del vostre pis un espai sa, sostenible i lliure de tòxics. Pinteu casa vostra amb un truc infal·lible, la regla d'or dels colors. I per les festes, abrigarem casa nostra i coneixerem el protocol perfecte per rebre convidats.
Cases amb ànima. Cada 15 dies un capítol nou a l'app de RAC1 i a RAC1.cat amb la col·laboració de Montse Interiors.
RAC1. Tots som
més
1.
En punt 6:45 del matí, els que us acabeu de llevar, sapigueu que... Agustí Serrat, Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
El Ministeri de Sanitat aposta per recuperar de forma permanent les baixes automàtiques de 3 dies.
El govern espanyol vol fer-ho primer de manera temporal per combatre la saturació de casos de grip i després obre la porta a mantenir-ho sempre per distanciar els centres d'atenció primària. A més, Sanitat també farà obligatòries a tot l'estat les mascaretes als hospitals, cosa que a Catalunya ja s'aplica.
Junts per Catalunya diu que la reunió entre Pedro Sánchez i Carles Puigdemont es farà abans que s'aprovi l'amnistia.
Ho assegurava Jordi Trull al 324 contradient el mateix Sánchez, que el Monarracú deixava clar que seria després. Trull també va obrir la porta que Puigdemont sigui el seu candidat a les eleccions europees i a les catalanes. Això mentre Junts segueix amb el seu no als decrets que es votaran demà al Congrés i demana, a canvi, que es multi les empreses que van marxar de Catalunya i no van tornar.
Pere Aragonès demana apartar una de les lletrades que investiga si el van espiar en Pegasus.
Una de les membres de l'equip del jutge que porta el cas és Montserrat del Toro, la secretària judicial que va sortir pel terrat del Departament d'Economia durant les registres del 20 de setembre del 2017. Ell havia evitat identificar-se perquè Aragonès no la redescobrís.
I Vox estava darrere de les protestes a Ferraz per Cap d'Any, on es va destrossar un ninot de Pedro Sánchez.
Ho explica l'Espanyol, que diu que els donatius a l'organització juvenil d'extrema dreta Revuelta, que ho va organitzar, els factura el mateix partit ultra. Ho han descobert perquè utilitzen l'adreça de correu electrònic de la formació.
Els Mossos investiguen la mort d'un pare i els seus dos fills en un pis del districte d'Horta-Guinardó, a Barcelona.
Els bombers i la policia van trobar els cossos sense vida enmig d'una forta olor de gas. La mare va alertar que el seu exmarit no li havia entregat als menors. La policia no descarta un accident, però tampoc un assassinat i posterior suïcidi del pare.
I el món de la cultura s'acomiada del director de cinema català Ventura Pons, mort ahir als 78 anys.
Pons va dirigir una trentena de pel·lícules i una desena d'obres teatrals. El seu debut va ser amb el documental Ocaña, retrat intermitent, el 1977, però entre d'altres va dirigir Que t'hi jugues, Maripili, o El perquè de tot plegat. És el director que més films ha rodat en català.
I mentrestant, el món del futbol recorda Franz Beckenbauer, mort amb 78 anys també per una malaltia.
L'excentral alemany passarà a la història com un dels millors futbolistes de tots els temps, emblema del Bayern de Múnich i de la selecció alemanya, amb qui va guanyar 2 Mundials i una Eurocopa. També va aixecar 3 Champions i 4 Lligues amb el Bayern, a qui va catapultar al cim del futbol europeu.
La majoria de les famílies estan a favor que l'Estat reguli l'ús dels mòbils en menors de 16 anys.
Això tot i que l'edat a la qual els adolescents tenen el primer telèfon es continua avançant cada any. Actualment, 2 de cada 3 menors en tenen abans dels 13 anys.
I a la resta dels esports, el Barça i el Girona ja tenen rivals pels vuitens de finals de la Copa del Rei.
Que es disputaran la setmana que ve. El Barça jugarà al camp de l'Unionistes de Salamanca de tercera divisió, mentre que el Girona rebrà dimecres el Rayo Vallecano a Montilivi a 2:15 del vespre. Ara bé, l'eliminatòria estrella serà l'Atlètic de Madrid, Real Madrid dijous, també a 2:15.
Mònica Usart, bon dia.
Bon dia.
Tenim pràcticament tot Catalunya ara mateix sota zero.
Sí, avui comencem el dia amb temperatures molt baixes, fins i tot amb valors sota zero en punts del prelitoral, i només tenim valors positius en sectors de la costa. Per tant, abrigueu-vos molt abans de sortir de casa, i a més, al migdia la temperatura també quedarà més frenada que ahir, amb un ambient de ple hivern, amb màximes que es mouran entre els 6 i els 9 graus. Tot plat amb un dia de cel enterbolit, mig ennuvolat, i amb algun plogim. De fet, ara mateix hi ha alguns ruixats febles cap a les comarques del sud, i també es podrien repetir en punts de la costa de Barcelona i sud de la Costa Brava.
Repassem les temperatures.
Doncs ara mateix, 2 graus sota 0 a Sant Sadurní d'Anoia, 0 graus a Sant Cugat del Vallès, 5 sota 0 a Prades, 6 negatius a Vic, entre 3 i 6 sota 0 a la ciutat de Girona, 1 negatiu a Lleida, 4 graus a Tarragona i entre els 5 i els 7 graus a Barcelona.
Pel que fa a les carreteres, ara mateix hi ha un carril tallat a la B10 a Barcelona, sentit nord, entre els punts quilomètrics 8 i 11 per la avaria d'un vehicle. Pel que fa al transport públic, a hores d'ara cap incidència destacable. Són les 6:34. Fem una pausa i de seguida repassem l'actualitat d'avui, 9 de gener.
RAC 1. Viu el Nadal al Palau de la Música Catalana amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el Rèquiem de Mozart. Gaudeix d'una de les obres capdals de la música, sota la batuta de Carlos Ágreda i amb el cor Madrigal. Dissabte 13 i diumenge 14 de gener, al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
Algunes persones comencen l'any nou amb bones intencions. Nosaltres ho fem amb ofertes boníssimes. Aprofita ara les grans rebaixes de CIA i descobreix innumerables estils amb un descompte de fins al 70%. 70%? Les grans rebaixes, ara a la teva botiga CIA i online.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Si circules per la C32, tenim bones notícies per tu. Sabem que no vols perdre el temps. Per això el tram de la C32 entre Cubelles i el Vendrell és gratuït. I a més, també podràs gaudir de fins al 75% de descompte al tram entre Castelldefels i Sitges. Sí, sí, fins al 75%. Així que ja ho saps, a la C32, fes via i estalvia. Informa-te'n a territori.gencat.cat per una mobilitat més fàcil i més segura. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Natalia Osipova, la millor ballarina de la nostra generació, arriba a Barcelona amb The Force of Nature. No et perdis les coreografies de la mort del cigne, el corsari i altres peces inèdites amb la primera ballarina del Royal Ballet de Londres i descobreix per què és considerada una força de la naturalesa. Tres úniques nits, el 10, 11 i 12 de gener al Teatre Coliseum. No et quedis sense la teva entrada a balanyanviu.com.
Mundo Deportivo amb la Copa CEP. Ja està tot a punt perquè benjamins, alevins i infantils ajuguin la fase final de la Copa CEP del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona els pròxims 13 i 14 de gener. Vine a viure les finals de futbol, bàsquet, handbol i voleibol al Complex Esportiu Municipal de la Mar Bella. Mundo Deportivo, diari oficial.
Gourmet La Vanguardia ens porta Prodigis del Montsant. Una selecció de vins moderns i singulars. Volador de Josep Grau, Coca i Fitonatura i Pascona Clàssic de Celler Pascona. 6 ampolles valorades amb 80 euros, ara per només 56. T'estan esperant a gourmetlavanguardia.com.
RAC més 1
i Fertilab Barcelona Institut Català de Fertilitat presenten Una Nova Vida amb Romina Vallès, el podcast sobre la meravellosa i a vegades difícil aventura de voler tenir fills. Escolteu-lo els dimarts cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
Notícies, esports, entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC1 ho portem al web.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
El món a RAC1.
6:37, el Ministeri de Sanitat estudia recuperar de forma permanent les baixes automàtiques de 3 dies per rebaixar la saturació als centres d'atenció primària i evitar també moments de tensió com l'actual. Tot plegat arran de l'onada actual de virus respiratori, sobretot de grip, que fa setmanes que posa contra les cordes el sistema sanitari. Aquestes baixes automàtiques són la mesura que també es va implantar temporalment durant la pandèmia i que permetia que tothom que tingués símptomes pogués demanar-se una baixa d'un màxim de 3 dies des de casa sense haver-la d'anar a recollir als CAPs. La ministra de Sanitat, Mònica García, deia aquesta nit a la SER que aquesta seria una mesura útil per descongestionar els ambulatoris, perquè en alguns casos una de cada 3 visites que fan els metges són per tasques burocràtiques d'aquest estil. García proposa que ara aquesta mesura sigui temporal fins que acabi aquesta onada de contagis de grip, però també proposa estudiar si es podria establir permanentment aquest sistema d'autobaixes.
Queríamos que para esta ola de la gripe fuera algo transitorio y algo coyuntural, ¿no? Pero sí que es verdad que podíamos estudiar una medida estructural que de alguna manera descongestione nuestra atención primaria y que nuestros médicos de atención primaria se dediquen a lo que mejor se les da, que es a los diagnósticos, a los tratamientos.
Una mesura que ja ha rebut les primeres crítiques, la dels empresaris, en un comunicat Foment del Treball considera que si no existeix una revisió mèdica no hi ha cap tipus de cobertura jurídica per no anar a una feina. A més, Mònica García també ha deixat clar en aquesta entrevista a la cadena SER que si demà no hi ha un consens amb les comunitats autònomes perquè la mascareta torni a ser obligatòria als CAPs i als hospitals de forma temporal, tiraran pel dret i la implantaran.
Hoy se debatía y uno de los argumentos era, bueno, si esto es como antes de la pandemia, bueno, claro, es que yo creo que la pandemia hemos aprendido algo, ¿no? Entonces, yo insisto, el que quiera jugar al escondite con la salud de los ciudadanos que gobierna, buena suerte. Yo creo que el Ministerio, su máxima competencia es velar por la salud y velar por la equidad y por la coordinación y por la cohesión de nuestro sistema sanitario, y a ello nos vamos a poner.
Les mascaretes als centres sanitaris són una mesura que ja defensen Catalunya, el País Valencià, Aragó, Canàries, Astúries i Múrcia, però que la resta de comunitats no veuen amb bons ulls. La Moncloa els dona fins demà per enviar, com dèiem, les seves propostes a Salvador.
La majoria de comunitats com les Balears, el País Basc o Castella i Lleó, entre moltes altres, es neguen a fer que la mascareta sigui obligatòria als centres sanitaris. Algunes defensen que no estan en una situació tan crítica com per impulsar restriccions i d'altres, com Madrid, critiquen que el Ministeri de Sanitat arriba tard. Ho deia ahir la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso.
Se vuelve de vacaciones y se intenta llamar la atención con medidas que muchas veces son ocurrencias para demostrar quién manda y quién está ahí, pero desde luego no quién se pone al mando de dificultades que se han estado trabajando desde las comunidades autónomas.
En canvi, el conseller Manel Balcells defensa la mesura, rebutja però ampliar-la a altres llocs com les farmàcies, com també plantejava ahir la ministra espanyola. Balcells ho va dir ahir en una entrevista a TV3.
Però en els llocs en els quals hi ha molts virus circulants, perquè hi ha molts pacients, hi ha molta taxa de virus, val la pena posar-la obligatòria. En els altres llocs, recomanable. Obligatòria, de moment, no ho veiem, perquè ens sembla que és més una qüestió de sentit comú. No estem en situació de la pandèmia del Covid.
D'altra banda, el conseller també remarca que, tot i la pressió que hi ha als hospitals, no es pot parlar de col·lapse perquè poden atendre tots els pacients.
Aquest matí, a partir de les 9, en temps de tertúlia, comentarem les dades i també la situació als centres d'atenció primària amb la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas. Sí, 41 minuts. Junts per Catalunya tensa la corda i pressiona el PSOE per acordar el més aviat possible la data de la trobada entre Pedro Sánchez i Carles Puigdemont. De fet, el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, va més enllà i aclareix que la reunió s'ha de fer i es farà abans que s'aprovi la llei d'amnistia. Segons Turull, només cal acabar de quadrar les agendes. Ho deia aquesta nit en una entrevista al 324.
Aquesta reunió, veig que s'ha llegit o s'ha escrit o algú ha dit que si seria després de la llei, en cap cas l'acord és que sigui després de la llei de l'aprovació i posada i publicada al web de la llei d'amnistia. Serà abans, ha de ser abans segur. Sí que hi ha acord que serà abans segur, el que passa que va vindre el Nadal i per tant s'han de mirar les agendes.
Una afirmació, la de Jordi Turull, que contradiu el que deia Pedro Sánchez fa unes setmanes aquí al Món a RAC1. Tancava la porta a reunir-se amb Puigdemont fins que l'amnistia no entrés en vigor.
Lo lógico es que sea después de la ley de amnistía, tanto con el líder de Junts per Catalunya, con Carles Puigdemont, como con Oriol Junqueras.
Después de aprobarse.
Sí, yo creo que es lo lógico.
No antes, para ver en qué condiciones se firma esta ley o se acuerda esta ley. No, después.
Bueno, ahora son los grupos parlamentarios los que tienen que debatir y en fin, trasladar sus enmiendas a este proyecto de ley.
Caldrà veure, doncs, si finalment, com deia Turull, Sánchez canvia d'opinió i es reuneix amb Puigdemont abans que s'aprovi aquesta amnistia. En qualsevol cas, el secretari general de Junts també va assegurar al 324 que Carles Puigdemont té ganes de presentar-se com a candidat a les eleccions europees i fins i tot obrir la porta que també ho pugui fer en unes futures eleccions catalanes.
No ho hem oficialitzat, però jo crec que en té ganes.
Molts punts.
I per Junts per Catalunya és un luxe de candidat.
I té moltes ganes també de ser candidat a les eleccions catalanes.
D'això n'hem de parlar. I no és cap secret que la gent de Junts per Catalunya, i crec que més enllà de Junts, precisament pel seu lideratge, doncs tots voldríem que fos ell el candidat.
I encara sobre Junts, els de Carles Puigdemont demanen al govern espanyol que retiri els decrets de demà al Congrés, els negocia amb ells i després els torni a presentar, Agustí.
Sí, diuen, però que ho facin per temàtiques separades i no tot barrejat com ara. Diuen que si no hi votaran en contra i no tiraran endavant. Són decrets importants que inclouen, entre d'altres, la rebaixa de l'IVA als aliments i l'energia o la revaloració de pensions. Segons explica La Vanguardia, una de les línies vermelles de Junts per aprovar aquests decrets de la Moncloa és el canvi de la llei de societats de capital, és a dir, que se sancionin les empreses que el 2017 van ubicar la seva seu fiscal fora de Catalunya i que encara no han tornat.
I seguint en política, quan són les 6 i 44 minuts, us expliquem que Pere Aragonès demana a la justícia que aparti una de les lletrades que hi ha a l'equip del jutge que investiga si van espiar el seu mòbil amb Pegasus. Es tracta de Montserrat del Toro. El nom segurament no us sonarà, però és la secretària judicial que va sortir pel terrat del Departament d'Economia durant els registres del 20 de setembre del 2017. El cas és que ella mai s'havia identificat els documents i a finals d'any, la defensa d'Aragonès va descobrir que forma part de l'equip d'aquest jutge. Adrià Santa Susana.
La defensa de Pere Aragonès ja tenia la mosca al nas amb l'equip del jutge que investiga l'espionatge al president. El cas és que havien denunciat irregularitats importants, com que havien perdut durant un any un informe pericial informàtic que era favorable a Aragonès. La sorpresa arriba a finals del 2023, quan veuen que en un dels documents hi ha la signatura de la lletrada que ajuda el jutge, Montserrat del Toro, i de seguida lliguen caps. Es tracta de la secretària judicial Calvinessa, va participar en els escorcolls de la seu d'Economia abans del referèndum de l'UO. Doncs bé, en tota la causa, del Toro havia amagat que ajudava el jutge i fins i tot es va fer substituir el dia que Pere Aragonès va declarar davant la justícia pel cas Pegasus. Recordem que del Toro va ser testimoni especial en el judici contra el referèndum, un testimoni en contra del govern de la Generalitat i que li havien descobert un perfil fals de Facebook en què públicament s'havia mostrat en contra de la independència i que seguia pàgines ultres. Per això, Pere Aragonès demana que la partin immediatament de la causa, ja que creuen que els pot acabar perjudicant. La defensa segurament en l'escrit que del Toro representa tots els valors antagònics que promou ell com a president.
Ara són 6:45. Per cert, que les factures dels donatius a l'organització juvenil d'extrema dreta Revuelta demostren que Vox estava al darrere de la celebració del cap d'any Ultra Ferraz. És la mobilització del dia 31 de desembre davant la seu del PSOE a Madrid, en què es va destrossar a cops un ninot que simulava ser Pedro Sánchez.
Fins ara Vox havia negat cap implicació i tant el partit com Revuelta defensaven que funcionaven independentment l'un de l'altre. Doncs bé, segons l'Espanyol, la formació de Santiago Abascal és qui s'encarrega de facturar les donacions que rep Revuelta. I quina és la prova? Doncs que les factures s'envien des de l'adreça de correu electrònic compres@voxespanya.es, que és el correu corporatiu que el partit ultra utilitza pels seus tràmits administratius interns. Recordem que Revuelta, que ha impulsat, per exemple, les protestes a la seu del PSOE a Ferraz, sempre havia negat estar vinculada a cap partit polític.
Sis i 46 minuts, els Mossos investiguen la mort d'un pare i els seus dos fills de només 7 i 10 anys en un pis del districte d'Horta-Guinardó. Els bombers i la policia van trobar els cossos sense vida de tots tres ahir a la tarda enmig d'una forta olor de gas. Qui va donar l'alerta va ser la mare de les criatures, que no havia pogut contactar amb el seu exmarit. Aquest havia d'entregar-li els dos menors després de les festes de Nadal i no ho havia fet. De fet, al matí, els dos nens tampoc s'havien presentat a l'escola.
Segons explica Maica Navarro a La Vanguardia, a primera hora de la tarda, els bombers de Barcelona van tirar a terra a la porta del pis i van trobar-hi els tres cossos. Aquestes fonts apunten que l'habitatge, el passeig universal, estava completament precintat, amb les finestres i les portes tancades i amb les claus del gas obertes. De fet, el pis es va haver de ventilar durant una bona estona pel perill que comportava per tot el veïnat. La policia no descarta cap hipòtesi, contempla des d'un accident a un possible assassinat del pare als seus fills i el seu posterior suïcidi, en el que seria un nou cas de violència vicària. Segons confirma el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, però no hi havia antecedents de violència a la parella. Segons sembla, l'home s'havia traslladat als baixos de l'edifici durant la pandèmia després de separar-se de la mare dels nens. Alguns veïns han explicat que era habitual veure els nens jugar al pati i que la dona els venia a recollir els diumenges. De fet, una veïna hauria explicat com a primera hora de la tarda d'ahir va veure-la cridant per telèfon a la porta del pis dient que no entenia per què ningú li obria i que no sabia on eren els seus fills.
12 minuts i arribarem al punt de les 7 del matí. El món de la cultura s'acomiada del director de cinema català Ventura Pons, mort ahir als 78 anys. Pons va dirigir una trentena de pel·lícules i una desena d'obres teatrals. Va adaptar textos d'autors contemporanis com Sergi Belbel, Ferran Torrent o Lluïsa Cuniller. En una entrevista al Versió RAC1 l'any 2007 va reconèixer que per ell era més important rodar pel·lícules que no pas rebre premis.
Una pel·lícula té un llarg recorregut, no? El millor premi és haver-la fet, d'entrada. Perquè per mi el que més m'importa és poder fer la pel·lícula.
Nascut a Barcelona, el director, guionista i productor va dirigir fins al final dels seus dies. De fet, sempre deia que portava el cinema a la sang. El seu debut va ser amb el documental Ocaña, retrat intermitent, el 1977, sobre la figura del pintor andalús José Pérez Ocaña.
Yo soy un marginado, como las putas, como los chulos, como los maricones, como los ladronzuelos que roban motos. Pintor,
aquest és el tràiler del film. Després, als 80, es va començar a endinsar en el món de la comèdia i va rodar El vicari d'Olot, que va ser un gran èxit.
I ja se sap, creure i callar al poble.
Santa Magdalena gloriosa. És un miracle.
I als 90 va dirigir Que t'hi jugués Mari Pili o El perquè de tot plegat, inspirada en els relats de Quim Monzo.
El perquè de tot plegat. Ens arriben 15 relats de Quim Monzo.
En 40 anys de carrera va rodar gairebé una pel·lícula per any. L'última, Be Happy, la va fer l'any 2019. De fet, és el director que ha rodat més films en català.
A més, també va ser prolífic en teatre, on destaquen les seves adaptacions de La nit de Reis de Shakespeare, Don Juan Tenorio o de Rocky Horror Picture Show, entre moltes d'altres. I també va escriure dos llibres de memòries. La seva llarga trajectòria li va valdre la Creu de Sant Jordi, el Premi Nacional de Cinema i el Gaudí d'Honor de l'Acadèmia del Cinema Català. En una entrevista al 9C de RAC1, la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Judy Colell, repassava d'aquesta manera què ha significat la seva figura.
Un dels cineastes més importants que hem tingut a la cinematografia catalana i en català, una persona que va tocar tots els gèneres, sobretot ell va ser molt conegut en ficció, una persona reconeguda internacionalment, ha rebut premis per tot el món, les seves pel·lícules han estat projectades al Festival de Berlín.
Pons també va ser l'encarregat el 2014 de recuperar l'històric cinema de Texas de Barcelona.
10 minuts i les 7, i si avui doneu un cop d'ull a la premsa esportiva veureu que a tot arreu hi apareix la fotografia de Franz Beckenbauer, mort ahir també als 78 anys. A més, avui el món del futbol també rendeix a qui passarà la història com un dels millors jugadors de tots els temps.
Sí, i també avui alguns dels adjectius més repetits als diaris per definir Beckenbauer són mite, llegenda i Kaiser, que és com se'l coneixia pel seu lideratge. A banda, grans personalitats, com deies ara, del món del futbol, com Gary Lineker, Lothar Matthäus, Rummenigge o Pep Guardiola també l'han volgut acomiadar lluant la seva figura. Beckenbauer arrossegava problemes de salut des de feia mesos i passarà a la història com un dels millors futbolistes de tots els temps, llegenda del Bayern de Munic i de la selecció d'Alemanya, antagonista de Johan Cruyff i guanyador de dues pilotes d'or, una Eurocopa i dos Mundials, un com a jugador i l'altre com a seleccionador. Ara bé, el seu llegat quedarà estretament vinculat als èxits amb el Bayern de Munic, club que va presidir i on va jugar pràcticament tota la seva carrera i amb qui va guanyar 3 Champions consecutives i 4 lligues, entre d'altres títols.
6:51 minuts, la Fiscalia avisa que el vessament de milions de microplàstics que hi ha hagut els últims dies a les costes gallegues presenta indicis tòxics. La cadena SER ha tingut accés al document del fiscal de la Sala del Medi Ambient, que està investigant el cas després que un vaixell, recordem-ho, aboqués 6 contenidors plens de pèl·lets en aigües portugueses i que aquests ja hagin arribat fins a Galícia.
Segons el fiscal, aquests petits elements no són biodegradables, no es poden eliminar i contribueixen a la contaminació, anant, per tant, en contra dels objectius de la Unió Europea. També diu que els responsables del vessament o de la seva mala gestió es podrien enfrontar a un delicte ecològic amb penes d'entre 6 mesos i 2 anys de presó i multes molt elevades.
6:52 i un últim apunt, perquè la majoria de famílies són favorables a que l'Estat reguli l'ús dels mòbils en menors de 16 anys. Això malgrat que l'edat a la qual els infants tenen el primer telèfon es continua avançant any rere any. Actualment, 2 de cada 3 menors en tenen abans dels 13.
Les dades són d'un baròmetre que ha fet l'empresa GAT3 per la Fundació de Family Watch i que indica que el 65% de les famílies compra el mòbil als fills abans dels 13 anys, una xifra que fa 2 anys era de 7 punts menys, el 58%. Tot i aquesta dada, les famílies admeten preocupació per l'ús que els menors fan d'aquests dispositius i el 62% directament reclamen a la Moncloa que hi actuï. Entre els riscos que més preocupen hi ha l'ús excessiu que fan els menors de les xarxes socials, la sobreexposició de la seva imatge o que puguin rebre ciberassetjament.
Sis i 53. I a la resta dels esports, Pedrol, el Barça i el Girona ja tenen rivals pels vuitens de final de la Copa del Rei. El Barça jugarà al camp de l'Unionistes de Salamanca, l'únic equip supervivent de tercera divisió, mentre que el Girona rebrà el Rayo Vallecano a Montilivi.
Les eliminatòries són a partit únic i es disputaran la setmana que ve. El Girona jugarà dimecres a 2:15 del vespre en directe a RAC1, mentre que el Barça entrarà en joc entre dimecres i dijous, depenent del que faci aquesta setmana la Supercopa d'Espanya. Sigui com sigui, evidentment, és un partit que també seguirem en directe a RAC1. Ara bé, l'eliminatòria més destacada dels vuitens de final és la que jugaran l'Atlètic de Madrid i el Real Madrid el dijous a 2:15.
I a la Supercopa d'Espanya, avui Xavi s'endú Pedri, Jao, Cancelo cap a l'Aràbia Saudita perquè no els descarta per una hipotètica final, tot i que ara estiguin tocats. Enviada especial a l'Aràbia Saudita, Marta Ramon.
Sí, Pedri, que ahir ja va fer una part de la sessió amb el grup, i Cancelo, segons les sensacions que tinguin, no estan descartats per la hipotètica final. No hi serà Íñigo Martínez. Just quan acabava de reaparèixer, s'ha confirmat que té una lesió muscular al bíceps femoral de la cuixa esquerra i s'estarà un mes de baixa. Gundogan tampoc està fi amb una indisposició, igual com li va passar a Valde aquest cap de setmana, però s'espera que tots dos estiguin amb l'expedició, que surt del Prat a la 1:00 PM i aterrarà al vespre a la capital saudita. El Barça, només per participar a la Supercopa ja d'entrada, ingressarà 6 milions d'euros nets. A partir d'aquí, a més del fix, s'emportarà 1,5 milions si és campió, 1 milió si és finalista o bé, si perd dijous, 750.000 euros.
Gràcies, Marta. Demà comença la Supercopa amb la primera semifinal que jugaran el Real Madrid i l'Atlètic de Madrid a les 8 del vespre i a RAC1.
Sí, i el Bernabéu ja escalfa en aquest partit. Des de Real Madrid Televisió han carregat a tort i a dret contra l'àrbitre del partit, Javier Alberola Rojas, a qui han rebregat pels seus suposats errors en el partit de la primera volta de la Lliga, que va acabar amb derrota 3-1 del Madrid.
Con el árbitro castellano manchego, el Real Madrid tan solo promedia un 50% de victorias. Con Alberola Rojas, el Real Madrid ha perdido los dos últimos partidos que ha dirigido. El pasado mes de septiembre en el Atlético de Madrid-Real Madrid cometió, en momentos clave del partido, graves errores que perjudicaron al conjunto madridista. Javier Alberola Rojas pitará la semifinal de la Supercopa de España.
Això serà demà a les 8 del vespre en directe a RAC1, com dèiem. El Barça jugarà contra l'Osasuna el dijous, també a les 8 i també a RAC1.
Cinc minuts i les set.
Tens 30 segons per imaginar. Per imaginar-te el futur, o com t'agradaria que fos. Per imaginar-te el món, el teu, o el que heretaran les generacions que arriben. Un demà en què podem fer que les coses passin. Imagina't el que vulguis, el que t'emociona, el que podrem aconseguir. Si en els últims 100 anys la tecnologia ens ha permès connectar com mai la vida de les persones, imaginem-nos tot el que podrem arribar a fer en els propers 100. Telefònica. Imaginem-nos.
Arriben les rebaixes de Conforama i només del 2 al 9 de gener ho celebrem amb els dies sense IVA en milers de productes. Comença l'any renovant casa teva. Conforama.
Tu també ho has sentit. Hi ha moments que el cos et demana caldo. Per això, dona-li el que es mereix. Aneto.
Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser
43.417 43417
Sèrie
38 038.
Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El món a RAC1.
6:57. I a aquesta hora, així és la gent, la secció del Marc Artigau, en què cada dia ens explica el món des del punt de vista d'una persona. Avui, la parella del teu amic.
Quan te la van presentar no t'hi vas fixar. Era la parella del Pere i feia molt de temps que el Pere no tenia parella. Heu coincidit en alguns vermuts anant a sopar aquell vespre que vau comprar entrades per anar al teatre. I de mica en mica, ho heu comentat amb la Sònia, la teva parella, t'ha semblat una dona esplèndida i divertidíssima. Aleshores, abans d'anar a dormir, la Sònia t'ha preguntat: tu podries sortir amb ella? Ella és la parella del teu amic. Com? Tu ràpidament dius que quina pregunta és aquesta, fas que no amb el cap. Però avui, que tens insomni, la imatge ronda pel teu cap com un vigilant d'un hotel abandonat que és el teu cervell. Podríeu ser parella, tu i ella? I evidentment que mai no es fixaria amb tu, però no saps com, us heu vist passejant i rient, parlant d'una pel·lícula tristíssima o de la feina, ara que la seva feina et sembla tan interessant. Dins d'aquesta ronda nocturna, el Pere és feliç amb la vostra relació i la Sònia, no saps per què, no apareix. Després t'has adormit. L'endemà al matí, quan t'has llevat, t'has promès no explicar-li mai a ningú.
I escoltem ara la recomanació que ens fa Gemma Herrero per aquest dimarts.
El productor, director y guionista Ventura Pons, que falleció ayer, fue sin duda una de las figuras más importantes del cine catalán. Debutó en 1978 con una película impresionante, Ocaña, retrato intermitente, que está considerado como uno de los documentales más relevantes de la comunidad LGTBI y en el que muestra la Barcelona de la época a través de la mirada del pintor y artista José Pérez Ocaña, un marginado, como él mismo se calificaba, por ser homosexual. Los diálogos con Ocaña, en los que cuenta cómo le perseguían de niño, el descubrimiento y el gozo de su sexualidad, su llegada a Barcelona y sus performances por la Rambla son oro puro, además de un testimonio valioso, valiosísimo. Y Ventura Pons fue el primero en atreverse a rodarlo y contarlo en un documental reivindicativo. Ocaña, retrato intermitente, es una joya y está disponible en Filmin y Premier.
Y ahora vamos al diálogo. Ramon Bartolí, bon dia.
Hola, Adrià, bon dia. Sentim el Xavi Bundó tirant el dona pas d'unes declaracions que semblaven no arribar mai al via lliure.
En el ministre Grande Marlaska li pregunten per el lawfare, que és una de les paraules de l'any. I ell diu, seré taxatiu, i diu això.
Que ha habido lawfare?
No, aquest no és, aquest és Pedro Sánchez. A veure, un moment. A veure si poguéssim sentir en aquest cas aquest és el moment.
Siendo muy taxatiu y muy claro.
Por fin!
I sentim una menció perfecta, la competència.
Entre totes les respostes al final del programa sortejarem un lot de 3 ampolles de cava Nut Brunature, Nut Brunature de Tallers Maset.
Ui, molt bé,